Ràdio Igualada, serveis informatius. Igualada Notícies.
Avui és dijous 21 de gener. I us expliquem que el govern municipal ha dit que en el moment que va tenir coneixement dels talls de subministrament elèctric al barri de Montserrat va exigir a Fecsa Endesa una solució immediata al problema. El regidor de Mobilitat i Sostenibilitat de l'Ajuntament d'Igualada, Miquel Vives, ha comentat que la responsabilitat d'aquests talls són de l'empresa i no pas de l'Ajuntament.
És gairebé impossible resoldre'ls al moment, però nosaltres els hem exigit que els donin el màxim de celeritat possible. Com fem? En totes les ocasions en què es produeixen aquest tipus d'avaries i talls de llum.
El regidor diu que el problema ha quedat resolt, almenys segons la companyia. I a tot això, els veïns afectats per aquests talls de subministrament elèctric del barri de Montserrat afirmen que l'associació de veïns no parla en nom seu. Recordem que l'associació de veïns deia que no tenia constància de talls i que, de fet, Jordi Quadres, el portaveu d'Igualada Som, i que és qui ho havia dit, qui havia sortit als mitjans de comunicació dient-ho, no els representava. I ara hi ha certs veïns que diuen que qui no els representa en tot cas és l'associació de veïns. Un d'ells és Felipe Jiménez.
Creo que la Junta no vive en el barrio. Creo que nada más que abren un día a la semana. Si no lo sabían, para mí, no sirven para estar en la Junta de la Asociación de Vecinos. Y si lo sabían, son cómplices.
Més coses d'aquest dijous. L'Hospital Universitari d'Igualada ha comunicat 9 morts per Covid-19 en només una setmana, mentre que ara té 13 llits ocupats d'UCI, 13 de 16. Aquestes són les dades que ha reportat el centre hospitalari aquesta setmana. Fins avui hi ha hagut 190 defuncions per Covid-19 des que va començar la pandèmia. També us parlarem de l'Igualada Mentoring, que ha posat en contacte una quarantena de mentors i professionals autònoms d'Igualada per tirar endavant els seus projectes i negocis. És un programa de suport a micropimes i autònoms que impulsa l'Ajuntament d'Igualada i la Unió Empresarial de l'Anoia. En plana cultural, el proper diumenge a les 7 de la tarda arriba al Teatre Municipal l'Ateneu una història real de Pau Miró, protagonitzada per Julio Manrique, Mireia Aixalà, Nil Cardoner i Tilda Espluga. L'obra reflexiona sobre les ferides emocionals d'un fill i un pare davant la pèrdua de la mare i l'esposa. I avui en esports, a la recta final de l'Igualada Notícies, què tenim? Jordi Quintana, bona tarda.
Hola, Aitor, bona tarda. Avui parlarem del Club Futbol Igualada Femení, que va perdre el camp del Cullerense de Mallorca per 3-2. En rebre un gol en temps afegit. I el Club Atlètic Igualada inaugura la temporada de les proves de control de pista coberta amb uns bons resultats.
Doncs a la recta final ens ho detalles tot plegat. Gràcies, Jordi, fins després.
Igualada Notícies, amb Aitor Centelles.
De seguida us ho ampliem tot plegat, abans però un cop d'ull a la previsió del temps.
L'Observatori de Pujalt t'ofereix el temps.
Dia d'hivern, amb temperatures, això sí, una mica més suaus i amb un vent que mica en mica sembla que va agafant protagonisme. Albert Borràs, Observatori de Pujalt.
La notícia la tindrem amb el vent, un vent que es deixarà sentir amb augment de núvols, núvols que de cara al vespre nit deixaran el cel tapat. De cara a la propera matinada, temperatures clarament més suaus. Demà al matí aquests núvols deixaran precipitacions arreu de la comarca, passaran ràpidament, però al llarg del matí podran caure a qualsevol indret, deixant 2, 4, 5, 6 litres per metre quadrat, i a partir de mig matí, a mesura que vagin desapareixent aquestes precipitacions, també aniran entrant el vent amb més intensitat, clarament més que avui. Esperem, de fet, que demà al migdia els cops de vent i demà a la tarda puguin arribar a superar els 60, els 70 i puntualment els 80 quilòmetres per hora a la nostra comarca, amb temperatures que, si bé el matí d'aquest divendres seran més altes, a la tarda, amb l'entrada d'aquest vent, entrarà una nova massa d'aire fred que farà baixar la temperatura, amb el vent, a més, augmentant la sensació de fred. De cara al cap de setmana, dissabte encara vent una miqueta menys intens que el de demà, però que encara pot arribar a 60 i puntualment als 70 quilòmetres per hora, amb en general amb temperatures més baixes al llarg del dia i amb algun núvol a primera hora del matí, més sol, a la tarda núvols en augment. De cara a diumenge, matí a primera hora amb alguna precipitació, que passarà ràpidament, a partir de mig matí ja cel més variable, tarda amb domini del sol i temperatures diumenge que es mantindran ambient, podem dir, de cap de setmana típic per aquesta època de l'any. Sembla que la setmana que ve el parc, el vent, podria doncs anar menys i anar desapareixent, més calma, també les temperatures anirien en ascens, sobretot les diurnes.
Sort que no podem anar enlloc el cap de setmana. Gràcies, Albert.
Que vagi molt bé.
L'Observatori de Pujalt t'ha ofert el temps. Més informació a www.observatoridepujal.cat.
En 2 minuts serà mig quart, ara tornem.
Quilòmetres infinits de costa, capvespres infinits, rutes infinites on perdre's, ganes infinites de desconnectar. Ens uneixen moltes coses. Ens uneix el millor. Per això ara, durant 3 mesos, et donem fibra, 2 línies mòbils i el millor entreteniment per 34 euros al mes. Movistar, millor.
Comencem la campanya de vacunació contra la Covid-19. Avancem cap a un nou demà. Salut, Generalitat de Catalunya.
Tota la informació de la ciutat i la Conca d'Òdena a l'Igualada Notícies.
Arrenquem la informació d'aquest dijous. Ho fem parlant-vos d'un dels temes de les últimes hores, dels últims dies. El govern municipal ha explicat que en el moment que va tenir coneixement dels talls de subministrament elèctric al barri de Montserrat, va exigir a FECSA Endesa una solució immediata a aquest problema. El regidor de Mobilitat i Sostenibilitat de l'Ajuntament d'Igualada, Miquel Vives, ha comentat que la responsabilitat dels talls de subministrament elèctric, però, són de l'empresa i no pas de l'Ajuntament. No obstant, Vives ha remarcat que l'obligació de l'Ajuntament en el moment en què en té coneixement és exigir a la companyia que aquests talls no es produeixin i que solucioni el problema el més aviat possible. El regidor també ha remarcat que els talls que es van produir ja en els últims dies eren perquè la companyia ja estava actuant per buscar una solució provisional.
Va haver-hi una avaria subterrània en un cablejat de baixa tensió que alimenta un conjunt bastant important d'habitatges en aquesta zona. Òbviament, i no fa falta explicar-ho, les avaries aquestes no es resolen al moment, és gairebé impossible resoldre-les al moment, però nosaltres els hem exigit que els donin el màxim de celeritat possible, com fem en totes les ocasions en què es produeixen aquest tipus d'avaries i talls de llum.
El regidor de Mobilitat i Sostenibilitat de l'Ajuntament d'Igualada, Miquel Vives, també ha apuntat que entre dimarts i dimecres el problema ja va quedar resolt, o almenys així ho va confirmar la companyia.
Aquests talls van ser per col·locar el que ells ni diuen, el que diu l'empresa subministradora, ni diuen provisional, que és això, un cablejat elèctric que es veia, a més es veia amb aquell transformador com apareixia aquest cablejat elèctric, que és aquest provisional, per poder abastir els veïns d'electricitat. Ja hi havia l'empresa subministradora treballant-hi. Se'ns ha informat que estaria, si no hi havia cap problema sobrevingut, tot solucionat.
El regidor ha comentat que FECSA Endesa els ha informat que una vegada solucionat el problema, la resta de cablejat de la zona, que també han controlat, està en bones condicions. A tot això, recordem que és un tema, el d'aquests talls de llum al barri de Montserrat, que va treure, podríem dir, a la llum, que va informar el partit Igualada Som-hi i el seu regidor i portaveu Jordi Quadres, i, acompanyat de l'associació de veïns, ho explicaven en un acte realitzat precisament aquí al barri de Montserrat. Un barri de Montserrat on els veïns es queixaven d'aquest tema, però l'associació de veïns enviava un comunicat dient que ells no tenien constància d'aquests talls de llum i que, el que deia Jordi Quadres, ells no li donaven suport. I ara els veïns afectats pels talls del subministrament elèctric d'aquest barri afirmen que l'associació de veïns no parla en nom dels veïns que han estat afectats. Diuen que els afectats pels talls de llum han mostrat la seva sorpresa davant les afirmacions que ha fet l'associació de veïns del barri del Montserrat, com si no sapigués de què anava. Els veïns i veïnes que han patit aquests talls apunten que des de l'associació diuen representar els interessos del barri, però en realitat no saben el que passa en aquest indret de la ciutat, i assenyalen que segurament és pel fet que el seu president i el seu vicepresident no resideixen al barri de Montserrat. Ho ha explicat el portaveu dels veïns i veïnes afectats, Felipe Jiménez.
El viernes 25, Navidad, que se marchó a las 21 horas, el sábado 26, San Esteban, que se marchó a las 21 horas, el domingo 27, a las 14 horas y a las 16:15 horas, el miércoles día 13 de enero, a las 21:18 y a las 22:30 horas, jueves día 14, de 14:30 a 15:30, solamente una fase.
Aquests són els diversos talls de llum que es van produir en les últimes setmanes, i el portaveu, podríem dir, d'aquests veïns i veïnes afectats, en Felipe Jiménez, també parlava precisament de la no representació per part de l'associació de veïns del barri.
Creo que la Junta no vive en el barrio. Creo que nada más que abren un día a la semana. Quiero pensar que no lo sabían. Y mira que procede de lejos estos cortes de fluido. Si no lo sabían, para mí, no sirven para estar en la Junta de la Asociación de Vecinos. Y si lo sabían, son cómplices.
No se puede juzgar a un colectivo, ni siquiera a nivel individual, de su credibilidad cuando está pidiendo algo tan básico como es tener el fluido eléctrico.
Els veïns i veïnes afectats apunten que són gairebé 150 els que han patit talls de llum en el darrer mes degut a les avaries d'aquest transformador situat a la plaça d'Alcàntara. El portaveu també ha explicat que han patit els talls de subministrament elèctric famílies amb nens i gent gran que ho ha passat malament.
Hi ha mucha gente mayor, hay mucho niño. Después, lo más urgente y peor que tenemos es que precisamente en la plaza de 6 de junio, que yo conozca, hay dos personas que dependen para vivir de una máquina respiratoria. A ver, si no hay acumuladores, que hasta ahora no los tenían o no los tienen, estas personas tienen un grave problema. No se les puede decir iros al hospital, porque no está, el hospital no está para bromas ahora precisamente.
Des dels veïns afectats també expliquen que han recollit signatures i han aconseguit que el grup municipal d'Igualada Somi els hagi escoltat i acompanyat en aquesta reclamació. Els veïns expliquen que aquesta setmana han vist com ja han començat les obres per solucionar el problema i com quedava resolt el problema relacionat amb aquest transformador de la plaça d'Alcàntara de la ciutat d'Igualada. Canviem de tema i ara us expliquem que l'Hospital Universitari d'Igualada ha comunicat que 9 persones han mort per Covid-19 en només una setmana. Són dades que ha reportat el centre hospitalari. Fins avui hi ha hagut 190 defuncions per Covid-19 en aquest centre sanitari des de l'inici de la pandèmia. 9 de les quals, com us dèiem, han estat en els darrers 7 dies. L'increment de positius després de festes ha portat un augment dels pacients ingressats a planta en primer lloc, després de pacients ingressats a l'UCI i també, com ara us comentem, amb l'increment de les defuncions. Actualment hi ha 74 pacients Covid ingressats en aquest centre i pel que fa als llits UCI, dels 16 llits ocupats, 13 són per coronavirus. Actualment, a l'Hospital Universitari d'Igualada, el 43% dels llits totals estan ocupats per pacients amb Covid. Un dels indicadors que més preocupa també hores d'ara és que el nombre d'ingressos supera el nombre d'altes. En les darreres 24 hores, 8 persones han rebut l'alta hospitalària i, per contra, 9 persones han acabat ingressades a l'Hospital Universitari d'Igualada. Més coses que també us expliquem avui a l'Igualada Notícies. Ara us parlem d'Igualada Mentoring, que ha posat en contacte una quarantena de mentors i professionals autònoms d'Igualada per tirar endavant els seus projectes i negocis. El programa de suport per a micropimes i autònoms, impulsat conjuntament per l'Ajuntament d'Igualada i la Unió Empresarial de l'Anoia, l'Igualada Mentoring, ja està en marxa des d'aquesta setmana. Ja són prop d'una vintena els professionals autònoms de la ciutat que rebran l'ajuda i l'assessorament individualitzats d'una vintena de professionals a través del mentoratge. Igualada Mentoring té per objectiu ajudar els emprenedors, micropimes i autònoms de la ciutat d'Igualada a tirar endavant els seus negocis gràcies a l'expertesa i experiència de professionals experts que voluntàriament s'han adherit al projecte per tal d'ajudar i donar suport al teixit empresarial d'Igualada. A part de les sessions de mentoring pròpiament dites, el projecte inclou una formació pels mentors de 6 hores de durada amb l'objectiu de donar-los unes pautes per fer un bon aprofitament de les sessions de mentoratge. També us comentem que el proper diumenge 24 de gener a les 7 de la tarda arriba al Teatre Municipal l'Ateneu una història real de Pau Miró protagonitzada per Julio Manrique. Mireia Aixalà, Nil Cardoner i Tilda Espluga són els protagonistes d'aquesta història que es veurà diumenge a les 7 de la tarda i que les entrades ja es poden aconseguir a la taquilla del Passatge en Vives o també al web teatremunicipalateneu.cat. I ara és temps per a les informacions esportives. El Jordi Quintana ens parla avui de futbol femení i d'atletisme.
El Club Futbol Igualada femení perd al camp del Collerense de Mallorca per 3-2 en rebre un gol amb temps afegit. Les igualadines van dominar durant tot el partit, malgrat que es va arribar al descans sense gols. Al primer minut de la represa, Ariadna Ramos va marcar el 0-1. Ara bé, al cap de 6 minuts, el conjunt mallorquí va fer l'empat a 1. Les blaves van seguir a l'atac i poc després, Sònia Perlaza va aconseguir l'1-2. La situació era molt positiva per al conjunt de la capital de l'Anoia, però 3 minuts després, el Collerense va establir l'empat a 2. El conjunt igualadí va seguir atacant, tot i que els pals i la portera mallorquina van evitar que el gol acabés entrant. A més, en temps afegit, el conjunt balear va fer el 3-2 definitiu, un gol que va caure com un gerro d'aigua freda. L'entrenadora de l'Igualada, Marta Cubí, no se'n sap avenir com es va perdre aquest partit.
És un partit que segurament si juguem 10 vegades el guanyarem 9 i vam tenir la mala sort, no?, que ens hem quedat amb la probabilitat del dia que perd.
Aquest cap de setmana hi ha jornada de descans per al Club Futbol Igualada Femení. El pròxim partit de les Blaves serà el dimecres vinent, que rebran l'Osca a les Comes. I el Club Atlètic Igualada inaugura la temporada a les proves de control de pista coberta amb bons resultats. Cal destacar les victòries de Naima i Talibú en els 1.500 metres llisos, Pol Roca en el salt d'altura sub-20, Carla Bisbal en els 800 metres llisos sub-18, Marc Butxaca en els 60 metres llisos sub-16 i Jordi Yoshinori Matsuoka en el salt de llargada. També van sobresortir les segones posicions que van aconseguir en el salt d'altura Héctor Ramos i l'entrenador del CAI, Eduard Fàbregas.
Amb els esports ens acomiadem. A l'Igualada Notícies, gràcies per fer-nos costat.
Aquest ha estat un programa dels serveis informatius de Ràdio Igualada. Torna a escoltar l'Igualada Notícies a radioigualada.cat/a la carta.